Abans ens posarem seriosos, perquè Teje ahir vam conèixer la condemna que li caurà a Rafa Mir per agressió sexual, 8 anys i mig de presó. Una condemna que esperem no passi com la de Dani Alves i es compleixi.
Sí, són 8 anys i mig de presó per una agressió sexual, 7 anys per l'agressió sexual en concret i un i mig per delicte de lesions. La de Dani Alves van ser 4 i mig, el va condemnar l'Audiència de Barcelona, el que passa és que el TSJ
la va revocar.
Després el va absoldre. Després el va absoldre quan tots havíem convingut que, per com havia sigut el procediment des de que van ocórrer els fets i com va reaccionar la discoteca a l'hora d'aplicar el protocol, com la versió de la víctima s'havia sostingut durant tot el procés...
Que contrastava amb la de Dani Alves, que la va canviar 500 vegades, la seva versió.
I una sentència sense precedents de 4 anys i mig de presó, que es considerava que havia sigut marcar un abans i un després, va ser absolt. La de Rafa Mir encara no és ferma, encara té opció de recórrer i ahir ja va anunciar que ho farà, però de moment la justícia del País Valencià l'ha condemnat a 8 anys i mig de presó.
La Núria González, l'heu escoltat alguna vegada al Que t'hi jugues, és advocada i activista feminista. Núria, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com interpretes aquesta condemna? D'entrada és dura, 8 anys i mig de presó. Es pot recórrer fins que no s'acabi del tot el procés, Rafa Mir continuarà en llibertat? O podria entrar a la presó en breu?
Això depèn del que facin les parts. Si les parts demanen que entri a presó i es considera que hi ha un risc de fuga, perquè aquí ja no hi haurà una destrucció de proves, doncs el jutge determinarà si ha d'entrar a presó o no. Lo normal o el que hem vist fins ara és que si no hi ha risc de fuga i fins la sentència no sigui ferma, estiguin al carrer, si no és que també pot ser que creï una alarma social o una cosa així. No té pinta que entri a la presó. Si ha estat tot el procediment fora, no té pinta que entri a la presó, però les parts ho poden demanar, eh?
I quan es pot allargar el procés?
Home, doncs estem a la primera instància, ha d'haver una sentència del TSJ i finalment una sentència del Suprem, si es pot recórrer, no? Pot encara aturar un parell d'anys tranquil·lament, tot això. O un any i mig, una cosa així. Encara pot durar bastant. Estem al primer pas.
Val. Una pregunta, des de l'absolut desconeixement, però com és possible que un tio que està condemnat a 8 anys i mig de presó pugui estar al carrer 2 anys més? No ho dic per Rafa, ho dic en general, però o sigui, quin sentit té?
Bueno, pues perquè el nostre sistema penal, el nostre sistema de política criminal, així com el nostre codi penal és bastant dur, la nostra política criminal és molt garantista. I llavors, a ulls de la justícia, encara que tingui una primera sentència condemnatòria, aquest home és innocent, fins que no hi hagi una sentència ferma. No? Si no, fíjate que és una mica contradictori, perquè si ell no recorregués aquesta sentència i passessin els 20 dies que té per fer l'apel·lació i tal, ja seria considerat culpable. Però si ell continua recorrent, fins que no hi hagi una sentència ferma del Tribunal Suprem o del Tribunal del TSJ perquè el Suprem no li accepti un recurs de cassació, pues és innocent. I per això la justícia preveu que és millor tenir un culpable al carrer que un innocent a la presó. Això diuen, no?, els polítics criminalistes. I aquesta és la raó.
Aquest senyor és futbolista, ha jugat cedit a l'Elx aquesta temporada, però el poden cedir a qualsevol país del món. Això podria ser inclòs com a motius pels quals pugui haver un risc de fuga, que aquest home demani ser traspassat a l'estranger?
Clar, o sigui, això és el que... Però això, si no ho demanen les parts, i les parts vull dir la víctima o el Ministeri Fiscal, el jutge d'ofici no ho decretarà. Llavors, les parts han de veure si realment volen assegurar el compliment de la sentència i que aquest home entri a presó preventiva mentre això, el procediment acaba, que bé, si després és declarat culpable, hay como un descuento, no? És a dir, el temps que ha estat en presó preventiva se li descompta de la condemna final. Però et dic que això és una valoració que han de fer les parts i finalment ha de prendre la decisió al jutge, no? Si realment hi ha risc de fuga, si hi ha risc de desaparèixer, home, potser si és traspassat a un equip, a un país on no hi ha tractat d'extradició, doncs imagina't, doncs podria perfectament estar lliure, condemnat i sense complir condemna. Això podria ser, no? Però bueno, ja et dic, això depèn de que les parts ho demanin, ho justifiquin i el jutge consideri que hi ha realment un risc que acabi no complint aquesta condemna a la que se l'està... a la que se l'ha condemnat.
Què et sembla, tu, la sentència, aquesta condemna a 8 anys i mig de presó?
Home, a mi la primera sentència em sembla molt bé, a veure què passa ara, perquè sí, clar, la primera sentència està total... Estem en un cas igual que el del Dani Alves, la primera sentència està superben fonamentada, la víctima és la víctima perfecta, però clar, si després arribem a una instància superior i diu que com no hi havia ningú davant, doncs no podem assegurar que el consentiment o no sé què rotllo, pues, i que, claro, en virtut d'aquest dret penal garantista, com no podem assegurar 100% que no hi havia consentiment, doncs el deixarem lliure, doncs estem en el de sempre, no? Si hi ha una sentència fonamentada... Pues això ha d'aguantar que trenqui la presumpció d'innocència del condemnat. Entonces, estem amb això. És que, clar, els jutges són persones. I és veritat que hi ha una doctrina, però com vam veure tristament en el cas del Dani Alves, que la víctima ho va fer tot bé, ho va fer tot bé amb el Dani Alves. Va avisar la policia, o sigui, a la discoteca, la policia, va fer la denúncia, va ser sempre constant. Tot i així, Dani Alves va sortir... de rosites, pues, nosaltres les que dediquem a això, pues, sempre que havia una condemna d'aquest tipus, inclús respaldada pel Ministeri Fiscal, al final, fins que no tens una sentència ferma, no pots dir, pues, vale, pues, sí, està condemnat, perquè, clar, sempre pot haver algú que digui que el consentimiento, aquesta figura que no hauria d'aparèixer en el tema del delicte sexual, perquè, clar, aquí tenim un tema, l'únic delicte en el que el consentiment es posa al centre, i això és culpa absoluta de la llei del CSI, que va estar molt mal feta en aquest sentit, és el tema dels delictes sexuals, perquè, clar, ningú diu que algú que et roba no va prestar el seu consentiment. O sigui, no hi ha cap delicte en el que el consentiment estigui al centre, només en els delictes de violència sexual. I sempre, 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 en base a això, és posada la versió de la víctima, és posada en dubte. No hi ha una manera fefaent 100% de mostrar sempre el consentiment. I llavors, aquí està la doctrina dels jutges, la visió dels jutges i la valoració de la prova, de que es tiri la balança cap a un lloc o cap a un altre.
És a dir, sempre depèn del jutge que et toqui.
Evidentment. Els jutges no són màquines, els jutges són persones i tenen bons dies, mals dies, i encara que siguin molt, molt, molt professionals, pues tenen també les seves maneres de valorar, perquè si no, lo haríamos todo por ya, ¿no? I és
sí,
millor que hi hagi jutges.
No descartis res, en un futur.
Bueno, jo prefereixo que hi hagi jutges, perquè també els jutges no, vull dir que tenen les seves valoracions moltes vegades encertades, El que passa que, bueno, a vegades, pues, no sé, s'ha de batallar.
I en aquestes dir. Valoracions, Núria, què depèn? Que siguin 4 anys i mig o 8 anys o 8 anys i mig? És a dir, quins agravants fa que la pena sigui més alta o més baixa?
Bueno, jo aquí crec que ha passat molt, que també hi ha un delicte de lesions, que això vol dir que, bueno, que està bastant clar que, a més de tot, es va utilitzar no només intimidació ambiental, que és el que havia en el tema del Dani Alves, sinó també una violència física, perquè jo no puc llegir la sentència completa, però jo crec que hi ha una violència física que s'apuntala amb el tema de les lesions, i això fa que el grau pugi. No? El grau de gravetat de la condemna, doncs, apliquen el seu grau superior i que sigui una condemna més alta que no pas l'altra, no? Que no hi ha hagut violència, només hi ha hagut intimidació. D'això és el que depèn.
Què és intimidació ambiental?
Intimidació ambiental és el que, doncs, que tu et veus sobrepassada per la situació, per exemple, el tema del cas de la manada de Pamplona. Això va ser intimidació ambiental. No va haver violència, no va haver cops físics, però tu, per tal de sortir d'aquesta situació en la que estàs en un absolut perill evident, pues, no reacciones físicament i et protegeixes deixant que això passi el més ràpid possible per poder sortir d'aquí. Això és intimidació ambiental.
Vale, vale, vale.
I supervivència.
I és més difícil revocar una condemna de 8 anys i mig que una de 4 i mig? O això, si es posa el focus en una... És a dir, si el TSJ posa el focus en un altre aspecte del que la posa l'audiència que condemna, és igual que la sentència sigui més alta o més baixa?
És igual. Aquí jo crec que inclús una sentència més alta és més fàcil de mantindre, perquè suposo que les proves són contundents en el sentit de que aquí hi ha hagut violència. Pel que jo he estat llegint, violència física, evident, que s'ha posat en un parte de lesions. O sigui, llavors aquí jo crec que les proves són més, no vull dir la paraula, però és així, més objectives, vull dir, més físiques, mèdiques, saps?
Més tangibles, ja
t'entenc. Exacte, que no passa el tema del consentiment en un lloc on no hi ha hagut violència, perquè, clar, és molt difícil, no? Però, bueno, jo entenc que depèn de la fortalesa de les proves, bàsicament.
Recordo que alguna vegada hem parlat amb tu i has comentat que més enllà de les condemnes o del camí judicial, la societat ha de fer un pas endavant a l'hora de condemnar i reprovar aquestes conductes. No sé si has llegit el comunicat del Sevilla, que és el club propietari de Rafa Mir, que diu textual, el comunicat manifiesta su máximo respeto por los procedimientos judiciales y expresa su más firme y rotunda condena ante cualquier tipo de violencia, abuso o agresión sexual. Estas conductas no tienen cabida en nuestra sociedad ni en los valores que promueve el deporte. Y ya está.
I ja està, no? Però aquí lo vamos a tener jugando igualmente, no? Escolta, jo això és el que... Aquest és realment el problema. Els agressors sexuals, els maltractadors, els masclistes que utilitzen la violència, que són tots, no tenen cap mena de reprovació social. Ni del club, bueno, en general, però en aquest cas ni del club, ni tampoc de la Federació de Futbol, perquè la Federació de Futbol podria tenir una normativa que digui que si un tio està condemnat, doncs està fora, està suspès. Com passa amb altres professions. Llavors, ja sé que no hi ha una condemna firma, però això, la Federació de Futbol és una entitat privada que pot tenir les normes que li doni la gana. Igual que els clubs de futbol. Què passa amb aquest comunicat? Pues nada. O sigui, en realitat ens és igual. I el món del futbol, que està molt esquitxat per aquest tipus de delictes, precisament perquè hi ha una impunitat social, que no penal, però social, mentrestant, mentre passen les coses, i no hi ha cap mena de conseqüència, doncs això és el problema realment d'aquesta cosa, no? Que, bueno, doncs si no va passar nada, doncs ja veurem.
Estava pensant que aquest comunicat sí podria estar fet amb intel·ligència artificial.
Artificial, sí, intel·ligència, ja.
És que és típic comunicat fet amb un cortar pegar i fet amb intel·ligència artificial.
Ja no sabem el que està fet amb intel·ligència artificial o amb estupidesa humana, saps? Perquè a vegades això es barreja, no? Però, evidentment, no hi ha cap conseqüència, hi ha una impunitat.
És que parlàvem a la reunió del cas de Thomas Partey del Villarreal, que ha jugat sense cap problema aquí mentre té un procediment obert a Londres i ha arribat a Canadà per jugar al Mundial i Canadà li ha dit no entres.
Evidentment.
Tens un procediment judicial obert per això a Londres, per violència sexual, no entres al país.
Pues és que aquí és la diferència. Un país que realment pren decisions, o sigui, pren mesures contra la violència sexual o contra els delictes en general, i un país on hi ha delictes que da igual. Jo no sé si un tio que estigui acusat per terrorisme, imagina't, podria jugar d'una manera tranquil·lament així i la Federació de Futbol no faria res. No lo sé.
Segurament no podria jugar.
Però el que sí sabem, d'una manera darrere d'una altra, és que les persones, els homes que estan encausats per violència sexual dintre la Federació de Futbol, pues fins que no hi ha una sentència ferma en cas de que la hi hagi, no tenen cap mena de conseqüència. Bueno, pues ja està. Pues són anys, que estan allà sense que passi res.
Núria González, una abraçada. Gràcies per estar al Que t'hi jugues una vegada més.
Igualment.
Advocada i activista feminista, La Núria González, parlant d'aquest cas, el de Rafa Mir, condemnat a 8 anys i mig de presó.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.